per afrontar i per iniciar aquest tipus de carrera. Estic intentant fer una plantilla competitiva, que és l'objectiu amb el que se m'ha encomanat des de la Junta de Viladamat, i bueno, hi ha com, de moment, un pacte de no agressió amb l'escala B, que al final ha sigut casa meu i crec que ho seguirà sent sempre. Llavors, bé, sí, està en fase de construcció, tot i que puc dir que bueno, bona part de la plantilla ja la tinc tancada.
Per les seves pròpies paraules, tot apunta que algun escalenc podria posar rumb al Viladamat a les pròximes setmanes.
No robaré ningú furtivament. Serà de si algun jugador de l'escala B decideix no formar part de la plantilla l'any vinent, doncs tindrà les portes obertes, com a mínim a parlar amb mi, i si ens entenem, que segurament sí, doncs endavant a venir a Viladamat, i tant.
El repte que assumeix el nou cos tècnic és clarament ambiciós.
L'objectiu és, com a mínim, assolir el play-off aquest any vinent, que el Viladamat porta 2 o 3 anys que ha costat una mica. Per tant, tot el que no sigui arribar a la zona de play-off a final de temporada, no diria un fracàs, però bueno, no serà un objectiu no complert amb les expectatives que tenim a dia d'avui.
Eric Quesada no és el primer escalenc que entrena al Viladamat. Abans que ell han passat per la banqueta veïna Xavi Carmona, Bora Minic i Toni Murillo, confirmant així una connexió estreta entre ambdós municipis.
Moment de repassar l'agenda d'activitats previstes per aquesta setmana. I comencem el repàs per aquest dimarts a 6:15, jocs al gimnàs amb l'esbotzada a l'Institut El Padró. També a 6:45, grup de lectura, llegir el teatre, comentari de Edip i Antígona, de Carlota Subirós, a la Biblioteca Víctor Català. Dijous, continua el dijous d'etapes, també a 5:00, grup de lectura infantil Paraules Juganeres, comentari de L'Ocarina Blava, de Mario Sats, a la Biblioteca Víctor Català. I a 6:45, esport adaptat a càrrec de Mifes, els joves jugaran a bàsquet i golbol amb cadires de rodes a les pistes de l'escola Empúries. També a 6:45, grup de lectura El Petit Príncep, comentari sobre la novel·la Mares i fills de Teodor Kalifatides a la Biblioteca Víctor Català. Divendres a 4:45, celebració dels 50 anys de l'AMPA i 90 anys de l'Escola Empúries, cercavila amb els gegants de l'escala, activitats dinamitzades per l'esbotzada i berenar popular. El lloc de trobada és l'Escola Empúries. I a 6:00, el Ball sense un badall, concert final de l'Escola de Música El Gavià amb la participació dels tallers de nadons i les corals de l'escola. Serà a la sala polivalent municipal. També a 7:00, conferència a les campanyes al Port Artificial d'Empúries 2022-2025 a càrrec de Ruth Geli, responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Serà a l'Alfolí de la Sal. I a 8:00, presentació Mapa de Ball Curs 2025-2026, un programa artístic, educatiu i territorial que proposa joves d'educació secundària viure un procés de creació contemporània a través del llenguatge del moviment i la dansa. En aquest cas serà a La Punta. I pel que fa a les activitats de l'oficina Més 60, divendres a 11:15, gimnàstica terapèutica al Casal Xalem. A 3:00, ioga al mar a la platja de Riells. Exposicions fins al 31 de maig, és a dir, fins d'aquí pocs dies es pot visitar 30 anys del Triumvirat de l'Escala, exposició que explica l'evolució de la Fira Greco-Romana del Triumvirat Mediterrani des dels seus inicis mitjançant fotografies, cartells, objectes i audiovisuals. És a l'Alfolí de la Sal. També fins al 7 de juny es pot visitar l'exposició Nusos Mariners al Museu de l'Anxova i de la Sal. I fins al 14 de juny l'exposició temporal Tribut de Josep Vicenç, més conegut com Avi Xaixo, una aproximació a la memòria del popular mestre i compositor escalenc gràcies a una selecció de documents materials derivats de la seva vida a la Casa del Gavià. Finalment, recordar-vos que si voleu rebre informació cultural de l'Escala us podeu subscriure al butlletí setmanal escrivint a cultura@lescala.cat o bé trucant al telèfon 972-77-48-48. I de l'agenda, la previsió meteorològica, amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Episodi totalment anòmal de temperatura, no només aquí a casa nostra, sinó encara més a molts punts de la península Ibèrica i sobretot a Europa. Cap a l'oest, centre i oest de França, Anglaterra, ahir es van assolir molts rècords de temperatura amb màximes entre els 32 i els 36 graus, per exemple, a la Bretanya o al Regne Unit, on valors totalment desorbitats i que continuaran els propers dies. Aquí a casa nostra tot continua igual, amb un cel serè tot el dia, un panorama molt clar, bona visibilitat i ambient plenament estiuenc, amb temperatura que avui pujarà respecte a ahir i la màxima voltarà als 27-29 graus. Puntualment fregarem els 30 graus a primera hora de la tarda. Vent calma a primera hora i marinada fluixa de xaloc a migjorn a partir de migdia i tarda. A la mar, una situació absolutament plàcida. Demà dimecres repetirem la jugada. Cel serè tot el dia, ni un núvol. Bona visibilitat i ambient de ple estiu. Més calor encara a migdia i tarda. Demà la temperatura màxima podrà voltar als 31 a 33 graus. Per tant, temperatura, podríem dir, de ple estiu, de mes de juliol o d'agost. Segurament, o és molt probable, que entre demà i dijous caigui algun rècord de temperatura també aquí a casa nostra. La mínima voltarà als 15-16 graus, amb un ambient encara prou contrastat entre el dia i la nit. Vent en calma a primera hora, marinada fluixa de xaloc a partir de migdia i tarda. I a la mar arrissada, amb àrees de marejol a la tarda. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Ara sí, resumim el que ha donat de si la jornada, començant per aquest operatiu policial a comarques de Girona que està en marxa contra una xarxa de marihuana vinculada a armes i blanqueig. L'operatiu del centre al barri de la Font de la Pólvora de Girona també ha arribat fins a l'Escala amb escorcolls en domicilis. Els escorcolls continuen en curs i estem a l'espera de que els Mossos donguin més detalls. La confraria de pescadors mantindrà un espai prioritari a la Casa del Mar. El ple de l'Ajuntament aprova sol·licitar la cessió d'ús de la Casa del Mar a la Tresoreria General de l'Estat per un període de 75 anys. L'objectiu és traslladar-hi l'àrea de serveis socials i que la confraria de pescadors mantingui un espai prioritari a l'edifici, instal·lant-hi una placa commemorativa pel seu passat històric. Taller de psicodança per fomentar l'autocura en les persones grans en el marc del programa d'activitats prèvies de la caminada pels drets de les persones grans del pròxim 12 de juny a la sala polivalent del Casal del Jubilat s'ha celebrat el taller Cos, Cura i Moviment, un acte que ha unit la psicologia i la dansa per acompanyar emocionalment a la gent gran i fomentar la seva autocura. La responsable del MAC Empúries, Marta Santos, i l'arqueòleg Pere Castanyer expliquen les últimes novetats de les excavacions arqueològiques, un espai on s'ha confirmat la zona del santuari del port d'Empòrion i on ara s'està treballant per saber el contingut i la composició dels objectes trobats. I l'escalenc d'aquest mes ret homenatge al 90è aniversari de l'Escola Empúries. El número 461 dedica la portada i part del seu contingut al 90è aniversari de l'Escola Empúries. L'edició d'abril i maig repassa en 36 pàgines l'actualitat escalenca dels darrers mesos i temes com l'habitatge, el català, l'eclipsi d'aquest agost i les tramuntanades. En esports, Eric Quesada ha tancat la seva etapa a l'Escala B per debutar com a primer entrenador del Viladamat a la quarta catalana. L'Escalenc ha signat un pacte de no agressió amb el seu antic club. L'exporter assumeix la banqueta del club veí amb un projecte ambiciós. I el temps, panorama meteorològic en mode estiu, amb cel totalment clar i temperatura cada cop més alta a migdia i tarda. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 26 de maig. Més notícies a les reemissions d'aquest mateix informatiu o als butlletins horaris. Res més, gràcies per escoltar-nos. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Som-hi, passen uns minutets de dos quarts de dues. Avui era dimarts postple, per tant, bueno, l'informatiu venia carregat de notícies i bueno, coses que passen, no? Se'ns allarga i ens treu temps de la tertúlia, però anem immediatament ja a fer la tertúlia de cada dimarts, que en aquest cas el que volem parlar és del PlemCat. Sabem que s'està a la fase final de la declaració d'impacte ambiental d'aquest projecte i el que volem en aquests moments és repassar o recordar els posicionaments de cada grup en aquesta qüestió, que és el dels macroparcs, el macroparc eòlic aquí a l'Empordà, de moment amb el PlemCat, que és la prova que s'ha de fer per veure quants s'hi han d'instal·lar. Per fer-ho, donem ja la benvinguda a en Carles Carlà, de Gent de l'Escala. Carles, molt benvingut. Aviam, no sé per què no t'estic sentint.
Vinga,
ara sí.
Ara, molt bon dia, molt bon dia. Tampoc em sentia jo a mi mateix.
Sí, són les coses que passen quan un botonet està apagat.
Llàstima d'aquests 15 minutets, perquè el debat que hem tingut, crec que si hagués sigut en antena, hagués sigut bastant més interessant del que podria dir ara, crec jo.
Sí. Tenim l'Alfons Martí, de Junts per l'Escala, al seu costat. Jordi, també molt benvingut.
Bon dia.
I també tenim a en Jordi Paloma, d'Alternativa, també. Benvingut.
Bon dia.
Comencem. Em diuen que comenci en Jordi. Va, doncs, que comenci en Jordi. Endavant.
Bueno, doncs, m'agradaria començar així a fer una pinzellada general de què pot ser. Entenem que tots sabem què és el PlemCat. De fet, les nostres posicions aquí estan superalineades. Vull dir, de fet, amb Junts i amb Gent de l'Escala participem molt activament en la plataforma, no al PlemCat. Per tant, sabem de què va, ens coneixem i treballem junts, la veritat. Llavors, el PlemCat, bàsicament, m'agradaria començar dient que és una estratègia de penetració per aconseguir que en un futur es pugui instal·lar una macrocentral eòlica en la que tots pagarem la infraestructura que això necessitarà en un futur. Vale? Per tant, estem ja parlant de diner públic i d'una inversió que, bueno, bàsicament se'n beneficiarà molt poquets. Vale? Llavors, parlant més ja a nivell de si això, aquesta energia renovable, si l'energia eòlica realment és tan necessària en el punt que estem, bueno, per començar, és una energia intermitent, vale? Per tant, això no ens solucionarà el problema de demanda contínua d'electricitat. I llavors, si posem una mica en perspectiva tot això, m'agradaria que si l'objectiu de tot això és reduir les emissions que Espanya, en aquest cas, està generant. Només dir que, per exemple, Xina està produint el 33% d'emissions de CO2 a l'atmosfera. Estats Units el segueix amb un 11,6%. I a Espanya estem parlant del 0,5%. Per tant, potser no cal destruir tant territori, destruir el paisatge, destruir economies locals per reduir una miqueta aquest 0,5% que estem contribuint. I l'últim punt que vull, abans de poder començar així més a fer la tertúlia, és que qualsevol macroprojecte industrial, una infraestructura industrial com aquesta, no respecta ni la biodiversitat, ni el paisatge, ni l'economia local. O sigui, no és compatible amb el nostre modus vivendi que tenim aquí, ara mateix. Per tant, no s'entén com els promotors, bueno, s'entén, però que els promotors segueixen dient que això serà compatible amb tot el que hi ha actualment aquí i evidentment, sabem que no serà així.
Mm-hmm. No ho sé, Carles o bueno, el qui vulgui.
Jo voldria afegir, bon dia primer, no havia saludat ningú. Bueno, jo per mi el problema que tenim és que la gent, la població de l'escala, dic de l'escala però de la costa en general, de tot el golf, no n'és conscient del mamotreto que ens posaran al mig de la badia. Pensem que, primera, el PlemCat, hi ha molts que diuen que el PlemCat és per estudiar, és per fer un estudi com funciona i tal i qual. És inútil, perquè 300 quilòmetres més amunt, o 200 i pico, a Port-la-Novel, hi ha un que està funcionant i n'hi ha tres de programats, que són exactament per fer això, per estudiar l'impacte que hi hagi al medi ambient, l'impacte en general. Aleshores, és una despesa que farem per fer unes proves que les fan a 250 o 300 quilòmetres d'aquí. No ens donem compte de que cada generador, el projecte LEVA, és allà on hi van els futurs aerogeneradors. Aquests aerogeneradors tenen vora 300 metres d'alçada, el que equival a un edifici de 80 i pico de metres. N'hi van 60 i pico, fent una barrera, tindrem des del recent i magnífic mirador de l'escala del passeig, tindrem unes vistes impressionants als gratacels que tindrem al mig de la badia. Llavors, això no ens donem compte, però és que, a més, el mateix PlemCat, que diu que és una plataforma d'estudi per estudiar el tema, vull dir, compta amb 30 megawatts de potència. Aquests 30 megawatts de potència s'han d'evacuar a terra, i aquestes evacuacions a terra comporten uns cables d'alta tensió que generen una electricitat estàtica impressionant, i que això ha de ser perjudicial, però de si per si, pels peixos i pels cetacis. Sabem tots que el problema que tenim dels peixos, sobretot els cetacis, la nostra badia és un pas dels cetacis. I això els traurà d'òrbita completament. Però, a més, tenim problemes de la pesca, precisament la pesca que tenim a l'escala, vull dir, és la que estarà més afectada. En fi, tenim els problemes dels ocells, de les aus migratòries, que tenim, sabem que és un corredor, és un corredor natural d'aus migratòries. En fi, és una bajanada el que això es vulgui fer. I jo crec que s'hauríem d'agafar, ara que estem a les beceroles de que això tiri endavant, que, vull dir, falta poca cosa, me sembla que ens hauríem de posar tots en peu de guerra per intentar evitar aquest desastre que ens faran, aquesta gestió brutal i bestial de la nostra badia.
Carles.
Bueno, jo deia que comencessin ells perquè són molt actius amb les plataformes, llavors ells sí, estan molt més preparats que jo, que jo al final sóc una persona que està al corrent del que passa, però no tant com ells, no? A mi personalment, el que em sembla és una presa de pèl. Perquè inicialment aquest projecte va sortir com el projecte Tramuntana, del PlemCat s'ha parlat després. Sí. I el projecte Tramuntana, jo recordava que eren 70, em sembla que m'heu corregit i m'heu dit que eren 50, 70 aerogeneradors, amb ajudes de fons europeu per la construcció. I aquí ens vam posar una mica en peu de guerra i això s'ha reduït. I a mi em sembla que això és anar al joc dels trileros o al joc de les rebaixes, perquè jo recordo personalment una trobada que va fer la Teresa Jordà amb tots els alcaldes, que jo i la Montse vam anar manifestant-se, érem només quatre, i la Teresa Jordà va vindre a parlar amb nosaltres i teníem que estar agraïts, perquè, clar, hem passat de 70 a 5. No? Llavors, la política té aquesta capacitat de, si estic fent un bé per tu, no, el bé per mi és dir zero, no dir-ne cinc. I si a sobre ens anem a rebuscar-ho, és agafem 80 milions d'euros dels ciutadans, no? De les 8 hores que t'has fet avui, agafes i 4 hores li donem a l'Estat per dir si és viable fer un projecte. I en el cas de que sigui viable, és a dir, que no té afectació i que no passa res, empreses, ara podeu vindre i fer bon negoci.
Correcte.
Escolteu, la Volkswagen i la Nissan, el cotxe elèctric que està traient, la inversió l'està fent de la seva butxaca. I si funciona, ho posarà a vendre. Doncs inverteix a on et doni la gana per provar-ho. I si funciona, treu pasta, però no dels meus diners. Llavors, tot em sembla una presa de pèl terrible bueno, que ens n'hi han enganyant. Però és que, a més, tots els arguments que heu fet vosaltres, en el cas de que d'aquí 5 anys, no? Perquè començaria el 2030. En el cas d'aquí 4 anys, es diu que, evidentment, el que parlàvem abans, els estudis tots seran, que és fantàstic, i no ha passat absolutament res, perquè un estudi de biologia és com el balanç del Florentino Flores. Pot sortir com...
Sobretot a pocs anys, perquè la biologia és un tema...
Exacte. Si l'empresa que està desenvolupant el PlaimCat és la mateixa que ha fet el projecte ambiental i és la mateixa que farà el parc després, evidentment...
No fa falta que ho fem, directament ja us diem que sortirà que sí, que no afecta. Però en el cas que d'aquí 15 anys... arribem a la conclusió de que els cetacis que passaven per aquí han desaparegut i que ja no hi ha la pesca del peix que sigui, a qui li demanem responsabilitats? Perquè el polític que tocava, que va firmar i que va dir que sí, ja no hi és. Segurament està cobrant una paga en algun departament d'algun país, d'algun lloc. Per tant, és una presa de pèl, ho veieu, no? Que és una presa de pèl.
Tenim trucada, abans d'iniciar la més purament tertúlia, tenim trucada i afegim una nova veu. Amb qui parlem, sisplau?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Soc la Flora, me dic Flora.
Hola, Flora, endavant.
Hola, mira, no, era perquè a mi, jo potser no hi soc massa entès en res de tot això, però m'agradaria saber per què ho fan a dintre l'aigua, no? Tinguent tot el, no sé, tot el Pirineu i el Pirineu que ja baixa l'aigua, o sigui, que no hi ha res, pràcticament no hi ha res, no sé, no hi ha ni arboleda ni res, per què passa això, no? Per què ho han de fer dintre la bahia? Quins estudis avalen que això sigui tan fantàstic, no? Que em desespera que posin aquesta bèstia allà, a part que haguem perdut una mica també el poble, que ja no és ni poble, ni és vila, ni és res.
Això és una altra ara, debat.
Sí, desviem.
Un altre dia,
Aquí desviem, però sí.
On anem perdent tot i així estem. Vinga.
Molt bé, Flora, doncs ara intentarem resoldre el dubte. Vinga, adéu-siau.
Gràcies.
De fet, això que parlava ella, els estudis, tots els estudis que he pogut llegir, que s'han publicat, diuen el contrari. I que això no s'hauria de fer aquí, perquè afectarà la diversitat, ens afectarà a tots a nivell econòmic, ens afectarà... O sigui, estudis n'hi ha molts i s'han presentat al Parlament, s'han fet... sessions de control al Parlament on s'ha exposat...
Vull entendre que si això està ara en fase de declaració d'impacte ambiental, aquests estudis s'estaran contemplant en aquesta fase. Vull entendre.
En teoria sí. El que passa que, vull dir, si hi ha tants estudis i quan han reiterat que això no s'hauria de fer aquí perquè l'impacte que tindrà serà devastador en tots els àmbits, encara no s'entén com és que això segueix tirant endavant a poc. Perquè hi ha uns
interessos econòmics increïbles al darrere, clar. I una dada que estàvem parlant fa un moment, si estiguéssim parlant d'un país que no estem generant gens d'energia neta, diria, a lo millor sí que forma part d'un projecte de que estem molt a la cua, però és que Espanya està generant el 52-53% d'energia neta. Energia neta que, com deia ell, no és no la pots controlar com la nuclear. Necessito, poso més urani o no sé això, com és el procés.
Això
d'energia
neta també ho podem matisar, perquè clar, si tu agafes tot el cicle de vida d'aquests aerogeneradors, plaques solars, etcètera,
el transport,
al final, clar, tot això és mineria, això funciona amb combustibles fòssils, tot el transport, producció, el manteniment, fins que això se'n va a l'abocador, tot això es fa amb combustibles fòssils. Per tant, no, i a més, últimament, la Xina està obrint fàbriques de carbó allà per poder generar tot això i enviar-ho aquí a Europa.
És un peix que es mossega la cua. És dir-ne acabar amb els combustibles fòssils o, si més no, minimitzar l'ús de combustibles fòssils per...
Els traiem i ens els emportem a un altre lloc.
Tenim en compte, tindríem que tindre en compte, amb el que tu dius, amb un tema. Cada pala pesa més de 30 tonelades. El conjunt que roda pesa unes 100 tonelades. Imaginem-se que això, com diu, és material que es degrada. En 10-15 anys, aquestes tonelades es queden a la meitat per la degradació...
No, i vull entendre que, clar, al mig del mar, encara es deu pagar més, no?
L'humitat, la sal, el vent, la degradació. I tot això que cau al mar, totes aquestes tonelades que suposem que... Imagina, no anem allà, anem un 15 o un 20% d'aquestes tonelades que cauen al mar, això s'ho menjaran els peixos i després ens ho menjarem nosaltres.
Però de parcs eòlics, o sigui, d'aerogeneradors així, vull dir, n'hi ha a Europa, hi ha parcs, no? Vull dir, com ho fan aquesta gent? Com ho gestionen perquè sí. No passi això, aquesta degradació?
Bueno, tenen un avantatge, que el mar és molt més gran, o sigui,
el Mediterrani que l'Atlàntic.
Llavors,
sí,
hi ha més corrents, i la porqueria, per dir-ho així, diguéssim, s'escampa més. Primera, aquesta. Segona, tenen un avantatge ells, que el mar no està... L'Atlàntic, al costat de la costa, no és tan fons com aquí. Aquí tenim un fondo molt important, que ara en parlarem, perquè, clar, aquí són 300 metres. 300 metres vol dir que hi ha 100 metres... Perdó, hi ha...
100 metres de fondària.
100 metres de fondària, sí. Que hi hauran... cada aerogenerador portarà 4 cadenes que faran més de 400 metres. Cada cadena, les valves d'aquesta cadena, són, bueno, enormes, són com nosaltres de grans. Mm-hmm. I això... a més, pel moviment, imaginem-se 100 tones solament les pales. No parlem del cos del
cada plataforma té un desplaçament de 60 metres. Doncs, això vol dir que tenen moviment, i això vol dir que és soroll, i això vol dir que és manteniment.
Bueno, el soroll és una altra cosa, perquè el soroll sempre ser vull dir, continu.
Sí, 90 decibels. O sigui, hi ha un generador funcionant perfecte. Un cop s'hagi desgastat...
Jo que tinc acúfens, vull dir, ja no el sentiré, perquè sentiré ja de fons. Vull dir, és que és una bajanada, és realment...
No sé si coincidiu, la resposta que ha fet, la pregunta que ha fet ella, no sé si la resposta és correcta, però em dona la sensació que ha de ser molt més fàcil posar un aerogenerador en el mar, que ja és nostre, de l'estat espanyol, que no a les muntanyes, que segurament són privades.
Jo crec, flora,
Sí, jo crec que la resposta ha d'anar per aquí, la dificultat... La dificultat ha de ser més gran. Segurament, si tu tens una muntanya privada i vols muntar un generador, segur que és més fàcil.
Clar, si entrem a veure a quin terreny ho posem, entrem en parcel·les, de qui és aquesta
parcel·la... De fet, jo recordo, quan va començar tot el projecte, que una de les explicacions que es feia per què es posava aquí era perquè el cable de la Mat, que passa just per aquí al davant, aquest és l'espai més curt per unir els gigabytes que generi la llum amb el cable de la Mat. I problema el tenen en quan toques el terreny de Sant Pere, perquè llavors, clar, això ja és un municipi. Mentre estàs tocant el mar...
Jo crec que el problema no és ben bé si s'ha de posar aquí al mar o a la muntanya, perquè els dos llocs són indrets que hi ha la seva pròpia biodiversitat, necessitem aquests llocs intactes, uh-huh. I la qüestió hauria de ser més si realment necessitem... O sigui, és més qüestió de model. Si volem un model centrat en macroinfraestructures industrials, uh-huh. Que se'n beneficiïn quatre, o si no, on anem a models més distribuïts, eficients, que estiguin d'acord amb el territori, és en el qual jo li veig les renovables un lloc. O sigui, tenim molts llocs, polígons industrials i zones que ja estan degradades, utilitzar energia renovable, i això ens pot beneficiar a tots i no perjudicar a ningú.
I més nosaltres amb la quantitat d'hores de sol que tenim, que no pot ser que hi hagi països d'Europa que tinguin més plaques solars que nosaltres.
Però el tema del parc d'aquí és pel vent, no pel sol.
Sí, però segons jo vaig mirar, podeu saber més que nosaltres, aquests aerogeneradors màxim poden treballar amb un volum de vent X. Sí, quan el volum és superior s'han de parar, perquè no poden anar més ràpid. Llavors, sumant els 365 dies, no treballaven constantment. Amb un vent inferior a X no treballen, i amb un superior s'han de parar a la força. Per tant, igualment s'han posat en el lloc on diuen, perquè la plataforma màxima ha de tindre 100 metres, però el lloc ideal em sembla que eren 100 metres més cap a dins. Però 100 metres més cap a dins, la fondària ja era de 150. Allà hagués sigut el punt ideal per la màxima generació.
Però a més, aquests projectes es col·loquen no només on hi ha recurs eòlic, en aquest cas, sinó on hi ha també recurs polític, on hi ha menys oposició del territori. Per tant, aquí, si mires tot Catalunya, tota la costa, doncs aquesta és una de les zones on hi ha menys població, segurament, i per característiques polítiques o el que sigui, doncs és com més viable que la cosa tiri endavant aquí.
No ho sé, a mi em fa dubtar, perquè que no hi hagi oposició aquí, això...
Política.
Ara se l'han trobat.
Vale. Però fins i tot política, perquè una cosa és l'Ajuntament de l'Escala, però la resta, hi ha molts altres ajuntaments a l'Empordà que no estan a favor de,
d'aquesta... No, però són més petits. O sigui,
segurament, tot el, segurament.
Els municipis de costa.
Si fos per aquesta...
L'oposició al territori, el mateix, si te'n vas cap a la costa...
Si fos per aquesta qüestió, ja ho haguéssim posat a les Terres de l'Ebre, on t'ho posen tot.
Bueno, però allà ja estan molt cremats amb tot això.
Però, vull dir, ja total...
Han de distribuir, i amb la història
amb
de la sobirania
carinyo,
energètica,
tota la raó
que això
del
no
món.
Té cap sentit, tampoc, pues resulta que aquí hem de destruir tot el que tenim, paisatge, hem de destruir economia, hem de destruir turisme, hem de destruir tot per posar una mica d'energia.